Bones festes. El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com estàu? Ja acaba l'any, Cristina Ramon? Això ja està quasi fet.
Estem ja nostàlgics,
ha costat, eh? Del 2025...
Ha estat un part dur.
Ha estat un any d'aquells que dius, ha estat bé, però dius, buf...
Sí, ja està, no?
Ja el podem tancar. A veure el 2026, eh?
Sí.
Bueno, Ana Cristina, Ramon, ja l'heu sentit. Jo som en Vicent Tura, en Pablo Morganti està en els controls tècnics amb els seus botonets, que el tio no els amolla, ni per menjar torró els amolla. A més, avui tindrem per aquí el privilegi de tenir nosaltres en Javi Riera i també en David Ventura i na Irene Roig Francolí. Si ve en Javi Riera vol dir que hi haurà la secció de cine i televisió, la secció spoiler, que avui crec que no parlarem de novetats, farem una mica de remembering. Tenim les nostres seccions habituals, les notícies del futur passat, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure. Continuarem amb el disc de la setmana d'en Leon Manso. I a més a més parlarem també de música amb en Jonathan Uria, que és el líder de la discogràfica Discos Polo i també és cantant de Los Belmez, que acaben de llançar nou àlbum. Es titula, té un títol provocador, eh? Es titula aquest disc Sanchista, ni més ni menys. Li preguntarem per què l'han titulat així, eh? Entre altres coses. Tot això fins que siguin les 7 i arribi la gent de l'Informatiu Matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
I d'avui serà la nit de Nadal, natalici del nostre Senyor Jesucrist, nat a Betlem. També és la Mare de Déu de Betlem o del Pessebre.
Lògicament.
Clar. I llavors pues, tenim en segona fila a Santa Anastàsia Màrtir, Santa Eugènia Verge i Màrtir també, que, pobretes, pues, a qui li importa? Si és avui no pots competir contra el Senyor Jesucrist, no. Saps? És una putada que te toqui aquest dia. Però bueno, segur que... Res, a tot això, desitjar-vos que passeu una molt bona nit de Nadal, ¿vale? Que és lo important. Nosaltres mos pensàvem que en un dia com avui no hi hauria cap efemèride mundial, ni internacional, ni res paregut, però ha resultat que no era bé?
Nope. Resulta que avui, a més de ser dissabte de Nadal, és el Dia Mundial de les Natilles. Xic,
ai,
senyor.
Que guai! Menys mal.
Sí, senyor. Les natilles li volen fer la competència en el cumple de Jesucrist. M'us pareix molt malament, encara que jo m'agraden molt les natilles, sobretot si duen galleta i canyelles. Si no, no tant. Per què és dia 24 de desembre per dia de ses netilles? No ho hem aconseguit saber, i evidentment no és una efemèride auspiciada per cap organisme oficial, però hem trobat referències sobre el dia de ses netilles a desenes de pàgines web amb una simple recerca a Google, de manera que sa cosa va de veres.
Claro, claro. Mm? Però bueno, això de ses netilles aquí a Eivissa i Formentera té poc recorregut. Menjar torró, salsa de Nadal i netilles ja seria massa,
ja mos
posaria
massa.
Sa situri.
A la resta de les Balears, no sé, si a Mallorca després de sa porcella i es torró i tal, encara menjar un natilles.
Igual,
jo penso que tampoc.
Ja, sí, no crec. Però bueno, anem amb una mica de música, música que mos transporta a Espanya des anys 80. Això Això que escoltes és el grup gallec Golpes Bajos, essencial a Sant Movida dels anys 80, encara que no eren madrilenys. El músic i cantant Germán Copini, fundador de Siniestro Total i de Golpes Bajos, va triar un dia molt inapropiat per morir-se.
Sí.
El 24 de desembre, fora de 2013, sempre havia estat una persona de caràcter independent i original, i per morir-se pues, va seguint sa línia. En Germán Copini, un dels músics més genials que ha donat mai a Espanya, segons en Vicent, que és el que ha escrit aquest guió, jo no ho sé, havia nascut el 1961 a Santander. Tot i que va néixer a Cantàbria, es va afegir a sa potentíssima movida viguesa, de sa movida viguesa varen sortir Golpes Bajos, Siniestro, o Resentidos, Semen Up o Aerolínies Federales. Amb aquestos...
O Resentidos, amb sa seva mítica cançó Fai un sol de carallo.
Mitiquíssima. Bueno, amb aquests malos tiempos per a la lírica de Golpes Bajos arribarem a sa previsió dels temps. A veure si és mal temps només és per sa lírica o si també hem d'agafar els paraigües. Malos tiempos per a la lírica. Malos tiempos.
No faceu tampoc molt de casa, de l'efecte de pluja que han posat, però alguna ruixada sí que pot caure. El que farà és una mica de fred, eh? Per avui, sa nit de Nadal, esperam una nit freda, com sol ser, com toca en sa nit de Nadal. Avui tenim intervals de nevolats que tendiran durant tot aquest matí a tapat, ruixades ocasionals i disperses que podrien anar acompanyades de pedra petita. Temperatures nocturnes amb pocs canvis o en descens, amb gelades dèbils a l'interior de les illes, a l'interior de Mallorca, sobretot. I temperatures diurnes en lleuger ascens, en canvi. Eh? El vent serà de fluix a moderat del nord i del nord-est, cosa que explica una miqueta aquesta baixada de temperatures a la nit. A Palma, una mínima de 3, a la capital de les Balears, una màxima de 14, 3 graus, a Palma, acostant-se en els 0 graus ja. En el cas de Menorca, tant a Ciutadella com a Mahó tendran 6 graus de mínima. La màxima se n'anirà a Ciutadella en els 14 i a Mahó en els 13 graus. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió són 7 graus de mínima, 15 graus de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Després de la previsió meteorològica, arriba el moment de cantar sota la dutxa. Ho fem cada dia, és una tradició, és un ritual, i ens acompanya aquest ens acompanya en aquest ritual. No em surten ni les paraules de l'emoció. Ens acompanya cada dia en aquest ritual el nostre company David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia, Vicent. Són dies especials, evidentment. Poden ser dies molt bonics, també poden ser dies tristos. Depèn de les circumstàncies personals de cadascú. Personalment, quan arriben aquestes festes, un dels meus rituals és escoltar en bucle la banda sonora de l'especial nadalenc de Charlie Brown. Aquesta emissió televisiva es va fer al Nadal del 65. Jo de petit la vaig veure a TV3 i em va impactar. M'hi vaig veure molt reflectit en la melancolia dels personatges i també em va deixar atrapat la banda sonora, un dels meus primers contactes amb el jazz. El compositor era el pianista Vince Guaraldi, qui va deixar algunes melodies magnífiques. Guaraldi era un tipus a qui el pop el va deixar mal poc canviat, com tots els músics de jazz aquella època, però va ser prou hàbil com per pujar-se a altres trens, com el de la bossa nova, el de la música llatina i després el de les sintonies per a programes de televisió. Des del 65 i fins al 76, quan va morir prematurament, Guaraldi va composar cada any la música dels especials televisius de la sèrie Peanuts, on apareixia Charlie Brown. I fruit del seu talent són melodies com aquesta icònica que es diu Skating. Thank you.
Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Molt bé, anem a fer spoiler sense guió, sense res, sense...
Darrer spoiler de l'any, ja...
Javier Riera, tio, no em dus res, ja ximpunt, ja ni...
Ximpunt, m'ha fet 5 punts l'ordador, també.
Quan em duses guió, no és que me'l vagi a llegir.
No, claro. Només l'uses per fer més spoilers en el moment més
important.
Només faltaria,
evidentment. Espero que en 2026 segueixi sent així.
No, seguirà sense seguir jo.
Escolta,
ja,
tens...
Avui tinc una temàtica una mica diferent. Avui vull parlar... de pel·lícules de Hollywood, totes. Bueno, no, perdona. Dos d'Estats Units, totes. Dos de Hollywood i una indie, diguéssim. Però que, especialment per ser de Hollywood, doncs va ser un batacazo de taquilla molt important. Dic especialment no perquè hagin set les menys taquilleres de les tres que contaré. Són les més taquilleres de les tres que contaré, però així tot són poc taquilleres. I això Hollywood fa molt més
mal
que en sa pel·li indie. Però... clar, pel·lícules que s'han pegat un batacazo a taquilla, n'hi ha fotrelades. La majoria, molt merescuts. El més merescut de tots, Campo de Batalla a la Tierra. Però no parlarem d'aquesta perquè no es plan de torturar els nostres oients el darrer spoiler. És el darrer spoiler de l'any? No, encara n'hi ha un altre. No.
Jo crec que
sí,
és el darrer.
Sí, serà el darrer.
No, n'hi ha un altre encara.
N'hi ha un altre, clar. Doncs és igual, no es parlen de torturar els nostres Intel espectadors. Són Intel espectadors, si són per ràdio, no?
No, són oients.
Ràdio oients o Intel espectadors?
No, que són oients.
Intelespectadors, si mos escolten per sa web de...
Són oients.
Intelespectadors.
Javi Riera, són oients.
I així, sí. I hasta aquí se sacó d'avui. Doncs aquestes són pel·lícules que són molt... que jo considero que són molt bones, de diferents estils i per diferents motius, i si bé tenen tot un seguit de...
tema és...
Pel·lis bones,
fracassades en el
que
seu moment.
Que van ser un fracàs que no vegis... I
els temps les ha restituït.
El motiu, no exactament, o sigui, tampoc és que siguen, tret d'una d'elles, que potser sí, no és que siguin tampoc pel·lícules que digues, no són Blade Runner, la gent no ho sap, però va ser un fracàs de taquilla, però la gent quasi no ho sap perquè és una pel·lícula que és un clàssic.
Clar.
No estan en aquest nivell, són pel·lícules que varen ser un fracàs molt gros perquè, sobretot, no varen ser enteses del tot i ara ja s'entenen. Ara el temps les ha posat en el lloc en el sentit que ja s'entenen. Hi ha molta gent que ha tingut l'oportunitat de veure-les i diu, ostres, pues sí, són bones. Però no són pel·lícules que les hagi vist tanta gent, excepte l'última d'elles, que s'ha convertit en una pel·li de culte, encara que molta gent no l'ha vista, i ja tarden. Començarem, ho farem per ordre cronològic, i començarem amb aquesta d'aquí, de l'any 91, El gran halcón.
Esto es la pera. Chicas, decidme, ¿qué aspecto tengo?
¿Se trata de algo de la fraternidad?
Ayer salí de la cárcel. No quería saber nada. No quería ir a Europa.
Esto es la pera.
Heu vist aquest doblatge? Aquesta veu, en què no parega, és en Bruce Willis. No és en Ramon Larga, però és en Bruce Willis. I és que es va fer el tràiler abans d'estrenar la pel·lícula. Primer fallo enorme d'aquesta pel·lícula. Per què? Perquè és que varen fer el tràiler... No havíem vist la pel·lícula. I varen fer un tràiler d'una pel·lícula que... Bueno, vista així pareix més o menys comèdia, però és que és més comèdia del que surt en el tràiler. O sigui, és una comèdia absolutament disparatada, amb molta aventura, molt de ritme.
Hem dit el títol de la pel·li?
Sí, l'he dit abans d'això. Okay. No m'escoltes, Vicent.
No.
Ni amb els darrers coletazos de l'any. No. El gran halcón és una pel·lícula de l'any 91, dirigida... perdó, el guió és d'en Steven de Souza, que venia d'escriure... també amb Bruce Willis La jungla de cristal, i estava en aquell moment consideradíssim com a guió, però el guió de Steven de Souza en realitat va ser perquè en Bruce Willis el va agafar i li va dir, vine cap aquí. En realitat és un projecte d'en Bruce Willis amb un guió original d'en Bruce Willis que després va readaptar en Steven de Souza, i era el gran projecte personal d'en Bruce Willis, que l'any 91 Bruce Willis, si deia que volia fer una peli, doncs deien, pues la fas. Perquè bàsicament tothom volia tenir-lo. Però què passava? Que precisament per això, perquè en Bruce Willis en aquell moment estava en un moment feliç i dolç de la seva carrera, era una garantia de taquilla, etcètera, etcètera, doncs es veu que es va comportar, era el protagonista, evidentment, també, i es va comportar durant tot el rodatge com un tio absolutament insuportable, volent reescriure les coses, els guions, a meitat de rodatge, arribant a ser en el moment de rodar i voler canviar totes les coses, dirigint per damunt del director, dirigint en els actors, etcètera, etcètera, diu que ningú el va aguantar. I a més es va passar com a 2 vegades de pressupost. O sigui, va costar la pel·lícula 3 vegades més de lo que tenien. Mm. El delegat de producció diu que va anar tot a rodatge, el delegat de producció, diguéssim, la persona que posa, la productora, a la pel·lícula, per garantir que tot surt... no hi ha de que surti bé o no la pel·li, sinó de que les coses surtin en els temps i forma. És a dir, cada mitja jornada d'una pel·lícula de Hollywood és una dinerada que no... Jo hi ha mesos que no la guanyo, ja t'ho dic, ni siquiera treballant aquí, Vicent. Aleshores, clar, es tractava precisament d'això, de que...
M'estranya, la
de que veritat. No es passa... Ja, sí, que negociar això. De que no es passassi, de que no es passassi tal. Però com que era Bruce Willis feia el que li dava la gana i ningú tenia nassos a dir-li, emprenyar-lo, perquè pensaven, pues anirà una altra productora i mos deixarà aquí penjats i no només anirà amb aquesta pel·lícula, sinó s'anirà per totes les pel·lícules que vagi fent durant tota la dècada. I aleshores la varen fer. Però què varen pensar els productors? Alguns no la van entendre molt bé, i és veritat que és una pel·lícula que jo crec que està molt avançada en el seu temps, perquè té un humor que està entre Tom i Jerry, Monty Python i una mica l'U de Luna, també. La manera d'ell de moure-se i tot això, és una mica l'U de Luna. Amb una pel·li de robatoris, amb ell, en Danny Aiello i Andy McDowell. Els acudits són hilarants, totes les seqüències són loquíssimes, i a més té una trama de fondo que té de tot. Té espionatge, persecucions, robatoris de guante blanco, de grans peces, un munt de plot twist. Igual tenia massa. Hi ha gent que diu que igual tenia massa perquè s'acabàs d'entendre, però amb els temps... doncs bé, està en el catàleg de Filming, ha passat un temps per Netflix, una pel·li divertidíssima, que a més jo vaig veure de petit i me'n recordo que sempre que la posava per la tele la volia veure perquè és divertidíssima. Però què va passar? En el moment de s'estrena, la productora va dir, si això li surt bé a Bruce Willis i després de com us està tocant els nassos durant tot aquest temps, aquesta pel·lícula és un èxit, que flipes, en aquest tio no m'ho llevant de damunt ni, o sigui, voldrà rodar totes les pel·lícules, voldrà escriure, dirigir, produir i fer tot això, totes les pel·lícules. Anàvem fent un tràiler que no s'entengui absolutament res, que la gent es pensi que és una pel·lícula d'acció.
Perdona, però això és una teoria teua o...?
A veure, ho estic contant una mica a la meva manera.
Sí.
Ho estic contant una mica a la meva manera.
Vull dir que el varen putejar, amb perdó, estimats oients, el varen putejar amb el tràiler. Perquè fracassàs.
En sa campanya en general.
En sa campanya
en general.
O sigui,
no varen fer una promoció... Si tu veus el tràiler i veus la pel·lícula, no té res a veure. No varen fer una promoció acorde en el tipus de pel·lícula que era, en absolut. En absolut. I molta gent va anar a veure-la pensant-se que anava a veure una altra pel·li, tipus La jungla de cristal.
Sí.
I de repent, pues clar, no va començar a entendre tot aquest humor tan surrealista, tan raro i tanta locura, doncs va ser un fracàs absolut, i a ell li va tocar molt, 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 molt sa fibra i no va tornar a escriure res més i no va tornar a intentar dirigir cap projecte de la mateixa manera, i se li van baixar bastant els fums, a costa de, jo crec, deixar per en terra una pel·lícula durant molts anys, una pel·lícula que val moltíssim la pena. A més, una pel·lícula que està molt bé tècnicament, bueno, una locura. És veritat que algun dels actors tampoc l'acabava d'entendre quan l'estaven rodant, deien. És per veure-la, molt, molt, molt recomanable. Jo la revisito cada 2x3 perquè m'encanta, i a més ell m'apareix que està brutal, perquè es nota que està fent el que de veritat li agrada, s'ho està passant superbé, putejant a tot Déu, però s'ho està passant superbé. I un detall important, va significar o sigui, ell era amic d'en Danny Aiello, i són els dos coprotagonistes de la pel·lícula, junt amb Andy McDowell, i va significar que rompés la seva amistat per sempre. Aquesta pel·lícula.
Però per sempre, sempre.
Sí, sí.
Javi Riera, més pel·lis. En tenim dos més.
Seguim amb un altre fracàs, perquè no es va entendre, una pel·lícula, una altra comèdia d'acció, loquíssima també, és El último gran héroe de l'any 94.
Un gran clàssico. Llega a las pantallas.
Detén tu mano, amable príncipe.
¿Quién dice que sea amable? Ser o no ser. No ser.
Excel·lent.
És aquesta, si no l'heu vista, també mireu-la, perquè sobretot
ratatatatatatata no ser.
Per cinèfils, o sigui, s'ha de ganxos, que és una, perquè és que no l'hagin vist, m'ho s'entenguen, és una paròdia de cine d'acció i quasi un homenatge en el cine, perquè té una part com de quasi paròdia també, però molt de carinyo, de Cinema Paradiso, que és història del Boix. Sí. És un Boix que entra a una pel·lícula d'acció del seu heroi d'acció, preferit, que està interpretat per Arnold Schwarzenegger i té un nom relativament paregut. Ara no recordo. Jack Slater. Bueno, no tan paregut, però és bàsicament... És en Schwarzenegger, és l'heroi d'acció Schwarzenegger. I entra per, amb una entrada màgica dins aquestes pel·lícules. I aleshores repassa absolutament tots els tòpics de gènere d'Alice Volta amb una gràcia increïble. I a més després, a la segona, petit spoiler, a la segona part de la pel·lícula surten de cine i passa al contrari, que és l'heroi d'acció, en Jack Slater, està en el món real on les coses no funcionen de la mateixa manera. On les bales fan mal, on els cotxes no van a 400 per hora, no volen, caus de 400 pisos i no t'aixeques tan fàcilment. I és brutal. Però crec que va tornar una vegada més, com amb el Gran Halcón, el gran públic no estava preparat per un nivell tan... continu i sense concessions de riure-se'n d'ells mateixos.
Puc dir una cosa. El gran públic, jo crec que ara i abans... pot arribar a tenir problemes amb ironia.
Exacte, sí.
Perquè igual és més difícil d'entendre que s'ha acudit més tipus Santiago Segura, perquè
exacte.
És més torrente.
Clar, aquestes dues tenen molt en comú, que jo crec que molta gent les va prendre més en sèrio del que es tenien que prendre. Perquè la història del Gran Halcón també, de fondo, al final és un lladre de guante blanc, amb robatoris, molt elegant, no sé què, i la gent, d'alguna manera, no entenia per què feia les tonteries que feia, però és que les tonteries que feia és perquè és una comèdia disparatada, i l'últim Gran Héroe també és una comèdia disparatada, l'únic que passa que és una paròdia de cine d'acció, i al mateix temps és una pel·lícula d'acció brutal. Té moltíssima acció, molt ben rodada, però, claro, està present contínuament aquesta ironia, aquest metacine, aquest llenguatge completament gamberro, no? Menció especial, una escena boníssima que diu moltíssim de cine i del llenguatge d'aquesta pel·lícula, que es veu en el protagonista, que és un boix de 12 anys, una cosa així, que està anant cap... dins de la pel·lícula, no? Està anant cap es dolent, baixant ràpidament amb una bicicleta, i l'altre va amb un cotxe i faran aquesta trobada típica de bueno contra malo, no? Mm. I ell diu, me va salir bien, soy de los buenos. Mm. I quan està a punt d'estrellar-se, diu, no, soy el secundario cómico, no va salir bien. I s'estrevellen, i ell
no
surt volant...
L'he vist, però no me'n recordava.
I ell surt volant, i hi ha un guinyo boníssim que se'l veu amb sa bicicleta, que surt volant amb sa bicicleta i es veu sa lluna, i és ET. O sigui, no, es poden intentar contar... quants de guinyos tenen a quantes pel·lícules. És una pel·lícula per cinèfils.
El tema de la ironia funcionarà fins que es Monty Python no s'estudiïn a les escoles.
Que ja tarden.
Que s'haurien d'estudiar a les escoles.
Sí, no, jo sempre he pensat que hi ha gent que quan s'estudia la ironia...
En els instituts s'hauria... En lloc de...
A primària.
A primària, ja.
Claro.
Una mica massa pronta, igual.
No, que prenguin pronta, que si no després té moltes capes, eh?
Sí, que s'estudia això i les luthiers i aquestes coses i Femino i Cansado, si pot ser. Moltes gràcies, Javi Riera.
A vosaltres.
Bones festes, eh?
Bones festes.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Sí, senyors, cafeïna de la bona. Això és de l'East DJ. Això era un èxit fa uns quants anyets ja. Sonava a totes les pistes de ball. Es titula Better Off Alone. Diu que millor tot sol. Home, no, jo crec que no. Millor acompanyat, però si de casa és necessari, tot sol també està bé. Amb l'East DJ arribarem a la nostra primera pausa. Tornem de seguida, però amb més coses aquí al primer vol a Formentera.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Comencem la segona part del programa amb les notícies del futur passat. Cristina Ramon, estàs preparada?
Va, direm que sí, me vaig a flipar.
Te vas a flipar
bastant.
Me vaig
a flipar, estic preparadíssima.
Ja és una sort, perquè jo no hi estic, eh?
Pues jo fem no hi... una mitjana i traiem un aprovat.
Jo no hi estic tant. Molt bé, anem a parlar de ciència, tecnologia, d'aquestes coses, i d'un projecte que té relació, que passa a la Xina, que són gent, jo crec que cada vegada... Jo crec que són els països més moderns del món, avui sí. En dia, no? El metro de Shenzhen ha posat en marxa un projecte pioner en el transport públic mundial, amb el llançament d'un K-guia robòtic.
Que
dia.
Guai!
Els cans guia, diguem, normals, es veu que perdran sa feina. I d'un car guia robòtic impulsat amb intel·ligència artificial capaç de guiar pel metro passatgers amb discapacitat visual. Who let the dogs out?
Així és, el dispositiu que es diu Xiao Xuan ha començat a operar... És que estic amb el Duolingo a tope. Ha començat a operar de forma experimental en el centre de transport de Huanghuanggang.
Pots repetir, per favor, el nom del lloc?
Huanghuanggang.
Sí, sí.
En el districte de...
No, a veure, estimats oients, literalment es diu així.
És així, ho heu fet perfecte, sí, sí. 10 sobre 10.
Sí.
En el districte de Futian, en el sud de la Xina. Es tracta del primer servei d'aquest tipus a la indústria global del trànsit ferroviari i suposa una nova passa en l'aplicació de la IA, la intel·ligència artificial, com a eina d'inclusió i mobilitat.
I està molt bé que la IA no només serveixi per treure llocs de feina, que només en parlem amb aquesta...
Per coses dolentes.
Amb aquesta raó i per parlar de la apocalipsi que pareix que d'arriba algun dia.
Sí.
El que robot anomenat Xiao Xuan està dissenyat per assistir persones cegues o amb baixa visió en els seus desplaçaments per les estacions. Pot planificar rutes de forma autònoma, navegar, segons diuen, amb precisió, evitar obstacles de manera intel·ligent, seguir marques en esterra i comunicar-se mitjan veu.
Això fa una mica mal rotllet, eh?
Bé, et parla.
Com te deu parlar?
T'adverteix que vas a caure ses vies, per exemple.
Alerta.
A més, els seus sensors li permeten adaptar-se a l'entorn en temps absolutament real, i això, esperem que funcioni de veritat i no que acabi provocant algun accident. Canviem d'assumpte. Anem als Estats Units. Deixem a la Xina i anem als Estats Units. Creix en els Estats Units la resistència en els centres de dades i algunes localitats han aconseguit ja que no se n'instal·lin prop seu.
Sí, això ho hem llegit en el portal Gen Beta. Hi ha comunitats en els Estats Units que han protestat contra la instal·lació de centres de dades i el més interessant és que estan aconseguint guanyar quan duen el tema en els jutjats. Miquel Vila, un analista de l'empresa Data Center Watch, que ha estat vigilant campanyes contra els centres de dades en els Estats Units des de l'any 2023, ha afirmat que es preveu que l'oposició local contra els centres de dades vagi augmentant.
És un tema interessant perquè a Espanya n'hi ha de...
Sí, se'n va parlar.
De previstos,
sí, no? Sí, sí. En el segon trimestre de 2025 es varen cancel·lar o retardar fins a 20 projectes de centres de dades per la mobilització de la població local.
Això en els Estats Units. Els centres de dades consumeixen molta electricitat, tal i com ja hem comentat en diverses ocasions en aquesta secció, i susciten la desconfiança de la població rural estatunidenca. La IA també requereix molta d'aigua per mantenir els servidors refrigerats i generar electricitat i podria consumir anualment, segons una projecció de cara a 2028, la quantitat equivalent a l'aigua de 18 milions i mig de llars estatunidenques, segons l'estimació. També els centres de dades ja construïts enfronten denúncies per contaminació. Entre ells, el centre que ha construït Elon Musk a Memphis, perquè la zona ha registrat un augment de 79% en la concentració de diòxid de nitrogen, un gas que provoca greus problemes respiratoris.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Molt bé, ja tenim per aquí Irene Roig Francolí, que avui ve en temes nadalencs molt apropiats per una jornada com aquesta. Irene, com estàs? Què tal?
Ho, ho, ho!
Ho, ho, ho! Ets et ser reencarnació eivissenca de Puig d'en Baix de Papà Noel, de Mamà Noel.
Mamacita Noel.
Mamacita Noel. Espero que algun dia facis un duo amb la Letícia Sabater. Molt bé. Bé, no, en realitat no et desig tant de mal. Anem, per favor, endavant amb el titular, Irene.
El titular diu així. Un home bat un rècord del món cantant nadales durant 42 hores. Just hear those labels, jingalinga, ringa, tinga, tingalinga, too. Ringalingalinga, ding-dong. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with a joo. Ringalinga, tinga, ding-dong. Outside the snow is falling and friends are calling you home.
Sí, que ens és brutal, però escolta'm una cosa. Per què? O sigui, aquest senyor per què no l'han matat? 42 hores de nadales, per això què és?
No sé per què no l'han matat. S'han comès assassinat per molt menys.
Però per molt menys. Però per molt menys.
Hi ha mètodes de tortura medieval que impliquen coses punxegudes per sanos que em semblen menys violentes que nadales durant 42 hores.
Estic 100% d'acord amb tu.
Quasi m'estimaria més ser la xavala aquella que vaig parlar una vegada, la d'Eivissa, que va acabar a urgències amb un llimó dins la vagina.
Sí, sí.
Quasi m'estimaria més ser aquella xavala. Si hagués passat a Espanya i jo tingués accés a armes, a les 4 o 5 hores ja l'hagués fet callar.
És una sort que a Espanya el tema d'armes no sigui tan liberal com en els Estats Units.
Està clar, està fet a posta, perquè sí, si no, sí. En el corti anglès hagués entrat algú armat.
Sí,
perquè
sí,
hi ha
sí.
Cortilàndia.
Sí, sí, sí. Sí.
Que, si quan vaig estar a Vigo, que tenen la megafonia amb Nadales tot el putíssim dia, oh, ja vaig estar temptada de botar-li foc a la ciutat. És que és terrible. Jo no entenc com no és més alta la tassa de suïcidis de Vigo.
És que igual és més alta, ho has mirat.
No sé si arriba a ser de Menorca o coses d'aquestes. Diu que amb els vents es tornen locos, mesquinets meus. A veure, això ho ha fet una criatura de Satanàs que és britànic, vale? Perquè Déu sí que estiga dos cops.
Perquè, clar, com els britànics d'ahir que duien a sa abuela morta.
Exacte. Sí, sí,
sí. Joder, pues, la pèrfida Albion, eh?
Ai, aquest senyor es diu Dave Porches i té una botiga de sàndwiches a la ciutat de Gloucester i és fi de puta. És que ni tan sols va trobar una llista prou llarga de cançons de Nadal. En tenia 38 i quan acabava tornava a començar. És que va cantar 684 unitats de cançó. Vale, me dic unitats perquè, clar, pensa que eren 38, clar. I després se'n mateixes, 38, i se'n mateixes, i se'n mateixes.
Hòsties, quin desastre.
Això és l'infern. així que les persones que estaven dins aquella botiga de sàndwiches, no sé, devien anar pues, mamadíssimes per aguantar això, però, per una altra banda, són inglesos. Per tant, ja anaven a estar mamadíssims. entre altres, va cantar més de 100 vegades la cançó d'Anna Maria Carey. Imagina't, és que és el pitjor. Però he de dir que va trobar la forma de fer col·laboracions amb altres persones i que ningú el matés. Se li van unir, al llarg d'aquestes 684 cançons, se li van unir una coral infantil i una coral de gent amb demència.
Normal, clar.
Clar, en els primers els encanta repetir les coses mil vegades i en els segons no se n'adonen que ho estan repetint.
Sí, 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 sí.
És la millor companyia que podies trobar. El pitjor de tot és saber que ja existia aquest rècord de la mà d'un senyor de Nigèria que va estar 40 hores cantant Nadales. De Nigèria, que devia sonar encara pitjor que aquesta Nadala hindú.
Ai, m'ha encantat la Nadala hindú.
És que és el millor. Linga, 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 linga.
Està molt bé. Convidàmenes, gràcies, Irene. Convidàmenes els nostres oients a quedar-se a sentir uns segons més aquesta fantàstica Nadala de Vindaloo Sang, que és com es diu. Ringa, linga, linga, dingi, donga, dinga. Ringa, linga, linga, dingi, donga, dinga.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Jo crec que en Leon Mansó el deixarem també de disc de la setmana, de la setmana que ve, perquè, clar, en aquesta només té 3 dies per escoltar-lo i és un àlbum que és llargat i té cançons fantàstiques. El disc es diu Monstre Final, ara n'escoltam justament la que tanca l'àlbum, la cançó que tanca el disc, es titula Feliç de viure amb tu. Feliç que ens escoltis un dia més aquí a IB3 Ràdio i feliç que segueixis escoltant ara a les 6:40 minuts abans informatiu.
No deixis mai de creure que sa vida et donarà un poc més del que has perdut. Quan ten por, no pots escriure un poc i en ser millor. Quan ten por, vaig a cercar un motiu que sigui bo. Ja t'he escrit dins aquesta cançó. Vaig pensar, vull ser un fantasma i viure dins una altra dimensió. Però somiant em vaig trobar una carta escrita en nom dels que em desitgen sort. Sempre que et despertis dona gràcies de poder veure un dia més el sol. La vida és una cinta d'equipatge. Pots anar deixant el teu record. Quan tenc por, em pots escriure un poc i em sent millor. Quan tenc por, vaig a cercar un motiu que sigui bo.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dissabte de Nadal, dia de compres i preparatius de darrer moment, s'esperen intervals de núvols amb pluges ocasionals i disperses. Les temperatures nocturnes tindran pocs canvis o podrien anar en descens i les diurnes podrien pujar una mica. A partir de les 7 vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que els socialistes i la família de Francesc Antic celebren la concessió de la Gran Creu de Carles III a l'expresident del govern, que va morir dia 2 de gener d'enguany. Així, s'ha aprovat en el darrer Consell de Ministres de l'any, que ha rectificat després de la polèmica generada a les Balears, perquè fa uns mesos es va anunciar que s'atorgava a dos presidents socialistes morts enguany, el d'Aragó Javier Lambán i l'extremeny Guillermo Fernández Vara, creant així un greuge institucional. I també en el darrer Consell de Ministres de l'any s'ha decidit que les pensions mínimes pujaran al Manco un 7% el 2026, mentre que les no contributives i l'ingrés mínim vital ho farà encara més, fins a un 11,4%. En el cas de les contributives i de les classes passives, la pujada general serà d'un 2,7%, és a dir, el mateix percentatge que han pujat els preus segons l'IPC. I d'altra banda, el sindicat CESIF denuncia un caos judicial quan falta una setmana perquè entrin en funcionament els tribunals d'instància. Aquí a les Illes, la situació més preocupant la viuen els jutjats de la Serralleria de Palma, on, segons el sindicat, els mateixos funcionaris són qui moltes vegades han d'organitzar la mudança a causa de la nova reorganització dels jutjats que ha aprovat el Ministeri de Justícia. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Nosotros somos los próximos viejos. Los próximos muertos que enterrarás. Estamos pasando, pasando de largo, siguiendo el silbido del más allá.
Senyores i senyors, ladies and gentlemen, tenim nou disco de Los Belmez, la famosa banda mallorquina de viejóvenes que acaben de llançar un àlbum amb un títol absolutament revolucionari. El disco es diu ni més ni menys que Sanchista. Vull dir, ara ens explicaran per què han decidit titular-lo així. I tenen cançons tan bones i amb tant de missatge com aquesta que escoltau ara de fons, que es titula Los Próximos Viejos. Tenim a l'altra banda del fil telefònic, en el cantant de Los Belmez i també el líder espiritual de Discos Polo, que és una discogràfica de Mallorca. Ell és en Jonathan Uria. Què tal, Jonathan? Com estàs? Com va?
Hola, buenos días. Bien, 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 gracias.
Bien, nosotros somos los próximos viejos, eso seguro, ¿eh?
Sí, vamos para allá.
A ver, Sanchista, es un nombre provocador. ¿Qué pretendéis con eso?
Bueno, para provocar, principalmente, y de alguna manera, pues, es también una crítica al gobierno de izquierdas que tenemos, que... Toda la oposición le ha hecho la vida imposible, pero también los votantes de izquierdas pues están ya bastante escamados con todo lo que ha pasado.
Jonathan Uría, no habíais sacado nada desde la publicación de El Círculo, ningún larga duración desde la publicación del Círculo del año 2021, si no me equivoco. Este es vuestro quinto álbum. ¿Por qué esta tardanza? ¿Habéis estado pensando, meditando?
Bueno, sí, las canciones estaban ahí compuestas casi en cuanto terminamos de grabar El Círculo. Pero han pasado cosas, problemas de salud, de trabajo, de horarios, de poder quedar, poder ensayar. Entonces ha sido un proceso largo el que hemos tenido para decidirnos empezar a grabarlo y terminarlo.
Heu decidit, a més, vaig a passar-me en el català, que sé que l'entens perfectament, heu decidit, a més, sí, publicar el disc exclusivament en format digital y esa plataforma Bandcamp. ¿Por qué razón?
Bueno, estamos un poco cansados de intentar hacer las cosas a un nivel comercial y los resultados que hemos tenido en nuestra carrera son bastante desastrosos. Entonces, es el tema de que no se puede competir ni con los medios independientes que no nos hacen caso, ni con el tema de, también por la situación personal, pues tampoco podemos aventurarnos a, por ejemplo, a salir fuera de la isla, a tocar. Estamos como limitados por muchas cosas, e incluso para tocar aquí no estamos muy, muy entrenados tampoco. Tenemos difícil el tema ahora del grupo.
El disco es va llançar el passat 19 de desembre, està recent sortit del forn, ja l'heu presentat en directe, teniu previst presentar-lo pròximament?
No, como decimos ahí en la hoja promocional, en principio no tenemos pensado hacer nada de promoción.
Res en absolut, però tocar-lo en directe tampoc.
Tampoco, por lo pronto, si algún día pues cambia la situación y nos animamos o alguien nos lo pide, nos lo suplica y nos ofrece unas condiciones generosas, pues a lo mejor nos lo pensamos.
Has dit que és un àlbum marcat per la ironia que teniu normalment en ses lletres, no? Per una estètica així provocadora, amb títols com aquesta que sentíem, que era, per començar, que era Los Próximos Viejos, La Tos de las Perreras, Casa Cuartel... Sa ironia seria una mica sa marca de la casa, no?
Sí, principalmente es la que más nos define, pero también está el desencanto, la amargura, es un poco el sentirnos defraudados con la vida en general, con la sociedad, con la raza humana, todo lo que nos toca vivir.
Jonathan Uría, tú a més de ser cantant de Los Belmez, després et preguntaré pel nom del grup, ets el líder espiritual de Discos Polo, que és una discogràfica de Mallorca, que li vau posar Discos Polo en honor de Carmen Polo de Franco, no? Perquè a més la porta en honor, irònicament, perquè a més la teniu en el logo, fins i tot. Et volia preguntar com ha set, ara que estem tancant aquest 2025, a nivell de discogràfica, sortint ara fora del tema del grup Los Belmez, com ha anat? Has pogut publicar molts de discos que penses que resulten interessants pel públic?
Pues por tema económico también y bueno, y de salud mía y tal, pues también lo tenemos un poco parado el tema de Discos Polo. Hace un par de años que no movemos nada. Participamos en el disco homenaje a The Cure, que se hizo aquí en Mallorca, y no hemos hecho nada más.
Conta'm la història del nom de Los Belmez, perquè, si no m'equivoc, això eren unes cares que varen aparèixer fa any, un rostre que va aparèixer en una casa, no? Una espècie de fenomen paranormal. És en honor en això?
Sí, correcto. Claro, es un poco... Tenemos como también mucho interés por todos los temas paranormales y conspiranoicos y todo esto. Es que nos parece como una definición muy de lo que es España, las caras de Belmez. Como algo que está ahí, que es y no es, que qué pasa. Es verdad el fenómeno, no es verdad. Es un poco lo que define un poco la España actual.
No, no saps si España es veritat o no es veritat.
Correcto. A veces me pregunto cómo funciona el país todavía.
Funciona.
Me pregunto muchas veces. ¿Cómo no se cae?
¿Cómo no se cae? Jonathan Uria, cantant de Los Belmez, parla'm una mica de com ho repartiu sa feina en es grup. Tu ets a Sabeu, supos que també ets es lletrista. Presenta'm una mica, si vols, a sa resta del grup.
Sí, pues yo me encargo de escribir las letras y de hacer así la melodía principal con una guitarra rítmica.
Sí.
Y luego está Carlos Ordinas, de Astrolabio, que se encarga de sacar los bajos, las guitarras. Y Ginés se encarga de la batería. Y también es el que hasta ahora ha registrado los últimos discos. Se ha encargado él de grabarlo todo. Y luego contamos con Juan Mibos, de Cerebros Exprimidos, que nos ayuda con guitarras también, con bajos, con teclados, y está siempre ahí también aportando ideas.
Com veus el moment de la música ara mateix a Silla de Mallorca, no? Que és un moment que hi ha una mica de tot, hi ha coses molt diferents, el rock aguanta, hi ha també coses de pop interessants, hi ha grups en català, hi ha grups en anglès, hi ha grups en castellà. Com a especialista en sa matèria i com a líder espiritual de Discos Polo, com veus el moment? Hi ha coses que t'hauria agradat publicar a tu, si haguessis pogut, o ya te está bien como estás?
Sí, ahora mismo no sé. No estoy muy al tanto de todo lo que sale. Voy viendo algunas cosas y lo que me gusta es que está saliendo muchísima gente joven. De todos los estilos y cantando en todas las lenguas y con todos los formatos. Y pues me parece que es lo más interesante ahora, la gente joven que esté haciendo cosas, que todavía tengan interés de dedicarse a la música. O sea, hay futuro.
Hay futuro. Ets més optimista, veig, de cara a la música que no de cara a Espanya.
Sí.
Escolta, per anar tancant l'entrevista, parla'm del procés de gravació del vostre cinquè disc, d'aquest Sanchista, de Los Belmez, que estan presentant avui aquí el primer vol a Formentera. Un àlbum pensat, en principi, per ser només en digital. Hi ha possibilitat que l'arribeu a fer en vinil, perquè, per exemple, l'anterior l'havíeu fet fins i tot en format de vinil. Bé, conta'm una mica el procés de gravació com ha set i si estàu satisfets de so, totes aquestes coses.
Sí, pues bueno, fuimos grabando por pistas, lo primero las baterías, luego los bajos, las guitarras, teclados, lo último las voces, y fue un proceso largo esto de varios años. La mezcla y la masterización también la hicimos nosotros, así que puede que suene un poco lo-fi o que no tenga la calidad que tienen los dos discos anteriores, que los mezcló High Ceiling.
Quin futur
té? Pero bueno, nos hemos quedado contentos.
Quin futur té Los Belmez? Serà aquest el vostre últim disco o no us plantegeu aquest tipus de coses?
Bueno, vamos a ir a nuestro ritmo. Estamos mirando canciones nuevas, quedando y haciendo cosas, entonces lo que no nos plantearemos ya en principio es el tema este de hacer promoción, de tocar en directo por lo pronto, o sea, nos lo vamos a tomar con mucha tranquilidad.
Jonathan Uria, cantant de... i lletrista de Los Belmez, desitjam el millor. Home, estaria molt bé que ho tocàssiu en directe, eh? No t'hem convençut per pujar-te en els escenaris.
Bueno, todo se verá.
Todo se verá, molt bé, perfecte, estic content amb la resposta. Jonathan Uria, moltes gràcies, bon dia.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Una abraçada molt forta. Això que estàs escoltant és Sanchistas, darrer àlbum de Los Belmez. A nosaltres ens ha agradat bastant. Només el trobaràs, de moment, en format digital i a través de Bandcamp, que és una plataforma per vendre discos, segurament millor que no Spotify, i anem amb una cançó per tancar que es diu Chica de Barrio.
Hay cosas que una chica de barrio. Hay cosas que una chica de barrio pobre sabe hacer. Sabe leer la mano, sabe lanzar hechizos y puede hacer que te sientas el mejor. Hay cosas que una chica de barrio. Hay cosas que una chica de barrio. Sabe estar sin dinero, sabe besar primero y puede hacer que te sientas el hambrientos, el bolso vacío, los bolsillos vacíos, sola frente al destino. Sabe leer la mano, sabe lanzar hechizos y puede hacer que te sientas el mejor.
Idò, que ho passeu beníssim aquesta nit, que estigueu amb sa família de sa millor manera possible. També us desitgem que el dia de Nadal sigui fantàstic i totes aquestes festes, perquè recordem que el divendres també és festa, tampoc feim programa, us vagin el millor possible. Tornem quan sigui el pròxim dilluns, que això ja caurà en dia 29, i tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 6. Ara a les 7, els companys de S'Informatiu Matí. Que passis un dia i tota la resta de dies d'una forma fantàstica.
Stand and live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
It's my life.
It's my life.
What you see is what you get. Listen to people and solve things. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forsaking me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life.
It's my life.
It's my life.
It's my life.